Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Pendents aquest dijous de dues rodes de premsa simultànies que s'han convocat d'aquí una hora a les 12, una a l'abadia de Poblet, en què participa l'abat del monestir cistercenc Octavi Vilà i l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, i la segona, el bisbat de Girona, amb un altre compareixença, en aquest cas de l'actual administrador diocesà, Lluís Sunyer. Tot apunta que són conferències per comunicar ja oficialment el nomenament del nou bisbe de Girona. Recordem que la seu està vacant des que va morir l'anterior titular Francesc Pardo el 31 de març del 2022. N'estarem molt pendents d'aquestes dues compareixences que, com dèiem, tindran lloc d'aquí una hora, a les 12 del migdia. I aquesta hora ha de començar la reunió, més qüestions entre representants agrícoles i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, tot plegat després que la trobada d'ahir, sense el conseller, no tingués els resultats esperats. El sector continua mobilitzat a les principals vies del país, a l'espera que el govern els ofereixi les solucions que reclamen. En una entrevista a Ràdio Estel, Jordi Soler, membre d'Unió de Pagesos, ha assenyalat directament al conseller d'Acció Climàtica.
Perquè al fi i al cap, si estem aquí, és per culpa seva de no haver fet de la seva feina. Ens hagués atès quan tocae i no fer promeses sempre amb el caramelet de ja farem, ja us donarem, ja arreglarem, ja mirarem, no depèn de naltres, depèn de Madrid, depèn d'Europa. A ell això se li dona molt bé, excusar-se sempre. Però donar la cara és el que no fa. Jo, d'esperança, amb que aquest senyor ens solucioni algo, no en tinc cap.
Per tant, Revolta Pagesa manté i de manera indefinida els talls de les carreteres a l'AP7 a Pontós, això és a l'Alt Empordà, a l'AP2 a Soses i també a l'A2 a Tàrrega. I es mantenen també talls a aquesta hora a la C14 a Bassella i a la Nacional 260 i la C52 i a la C38 al Coll d'Ares, pendents d'aquesta trobada entre el sector i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Més qüestions. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga les presumptes comissions irregulars per la compra de mascaretes durant la pandèmia apunta directament a l'exministre socialista José Luis Ábalos com a intermediari en una reclamació del govern balear. L'auto del jutge detalla que les intervencions telefòniques i l'activitat operativa permeten concloure la implicació directa d'Ábalos per solucionar, com dèiem, una reclamació a l'empresa de la trama Soluciones de Gestión. Recordem que el govern de les Illes, aleshores presidit per Francina Armengol, hauria comprat material sanitari a una empresa vinculada a Coldo García, un material que va resultar defectuós però que l'executiu de la socialista no va fer les reclamacions fins poc abans de plegar. I mentrestant, encara sobre la trama, el Partit Popular demana atenció, explicacions al PSOE per la suposada implicació de Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, en tota aquesta trama. Segons avança avui el Confidencial, el comissionista del cas, Víctor Aldama, i el conseller delegat de Globalia, Javier Hidalgo, s'haurien reunit amb Begoña Gómez l'any 2020. Feijóo avui farà referència a aquesta qüestió en un acte que té lloc al Senat. I a partir de demà, dia 1 de març, l'IVA del rebut de la llum tornarà al seu tipus normal del 21%. Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes, ha avisat que la factura s'incrementarà de mitjana un 15% cada mes. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Si agafem un preu mitjà de factura mensual, podem dir que la nostra factura, amb l'IVA inclòs, amb aquest 21%, s'incrementarà un 15% mensualment. Pagarem un 15% més de factura de llum cada mes.
Hermosilla també ha comentat que la sequera que viu Catalunya aquests mesos també tindrà un impacte en el preu final de la llum, però que aquest serà molt lleuger, ja que les energies eòliques i les fotovoltaiques tindran un major protagonisme a la xarxa elèctrica catalana. Les 11 i 4 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous amb Pol Corredera.
Multa molt contundent de la UEFA al Bayern de Munic. El comitè de disciplina ha imposat una sanció de 10.500 euros pel llançament d'objectes i de 40.250 per l'encesa de bengales al terreny de joc. En total, més de 50.000 euros que se sumen a la prohibició de vendre entrades al proper partit com a visitant, que també l'imposa la UEFA. Sanció molt similar la que rep també l'Olímpic de Marsella pels mateixos fets, si és que el màxim organisme del futbol europeu s'està mostrant implacable en la lluita contra les bengales als estadis. Recordem que diversos seguidors del Barça van ser precisament expulsats de l'estadi del Nàpols per aquesta mateixa circumstància. I a la Fórmula 1, Christian Horner seguirà al capdavant de l'equip Red Bull. Després de l'investigació interna de l'equip, l'empresa ha confirmat que la queixa de la treballadora de l'entitat ha estat, en aquest cas, desestimada.
Doncs amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Més notícies a les 12 i fins aleshores els deixem amb la caravana. Tot seguit, no es perdin la conversa de Núria Ros amb Raquel Arriaza i Mònica Plates a la secció On són les dones. Avui, dones i discapacitat.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
6 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Mireu, a dia d'avui a Catalunya hi ha un total de 79.000 persones amb discapacitat intel·lectual, segons les últimes dades de l'associació representant del col·lectiu, el DINCAT. Repeteixo, insisteixo, a Catalunya hi ha 79.000 persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta xifra no és nova ni tampoc aïllada. Tot i això, com a societat ens preguntem com viuen aquestes persones. Van guanyant terreny a poc en matèria de drets? Encara hi ha discriminació cap a elles? Què passa si, a més de tenir discapacitat intel·lectual, ets una dona? Aquestes són només algunes de les preguntes que avui intentarem respondre en aquest espai. Avui volem conèixer com viuen les persones amb discapacitat i, sobretot, entendre quina és la situació de les dones que en pateixen alguna. Avui, a On són les dones, obrim micròfons per parlar de dones i discapacitat. I per fer-ho ja podem saludar a aquesta hora la tècnica de suport del grup de dones feministes del DINCAT i responsable de l'àrea de drets, Mònica Plates. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia, Núria.
I també saludem a aquesta hora la representant de l'àrea de drets del DINCAT i activista amb discapacitat intel·lectual, Raquel Arriaza. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Mònica, començo per tu i comencem pel principi, perquè crec que és molt important tenir-ho clar i sobretot remarcar-ho. Què és el DINCAT?
El DINCAT és una federació, per tant, som una entitat d'entitats. Representem al voltant d'unes 300 entitats a tot Catalunya, que són les entitats que acompanyen a les persones directament, és a dir, des d'escoles, residències, centres de dia, centres ocupacional, empreses, no?, de suport en l'àmbit laboral. I, a més, representem aquestes que comentaves tu, 79.000 persones que hi ha a Catalunya a discapacitat intel·lectual i a les seves famílies, i davant de l'administració i de la societat en general.
Clar, per dir-ho molt resumidament, des del DINCAT voleu millorar la qualitat de vida, podríem dir, de les persones amb discapacitat intel·lectual. Com s'aconsegueix això? Perquè entenc que no és fàcil, eh?
No, de fàcil no és. És un camí que ja portem molts anys, no? Perquè com a entitat, no?, tenim ja més de 50 anys. De fet, l'any passat, no?, vam celebrar 50 anys de trajectòria de l'entitat. I evidentment, és un camí difícil, ha estat complicat, però ja des del 2006 ja comptem amb instruments internacionals, amb lleis que ens ajuden, no?, a fer aquesta tasca, no?, de la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i, sobretot, no?, el que esdevinguin ciutadans i ciutadanes a ple dret, no?, com qualsevol altra persona.
Clar, dèiem a l'inici d'aquesta conversa, segons dades que ens heu facilitat des del DINCAT, ara mateix hi ha 79.000 persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, i jo em pregunto, a dia d'avui, segle XXI-2024, com és la vida de totes aquestes persones? Podem ser optimistes pel que fa a l'àmbit dels drets?
Sí, hem de ser optimistes. També dir una cosa que és important. Quan parlem de persones amb discapacitat, a vegades pensem, no?, en que tots són iguals i tenen les mateixes necessitats, i això no és així. No? Dintre de les persones amb discapacitat hi ha diferents persones amb diferents interessos, diferents nivells de necessitats, diferents dificultats. Per tant, No és un col·lectiu tampoc que va, no? Com a l'hora, per entendre'ns. Però sí, el que et deia, des del 2006 ja comptem amb la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que és un instrument internacional de la ONU, al qual, no, insta els governs, en aquest cas a l'espanyol, a legislar, no, a fer lleis, justament, doncs, que permetin aquest exercici dels drets de les persones amb discapacitat. Per tant, tot i que hi ha encara resistències, aquest canvi, estem en un procés i això és imparable. I així ho hem de creure, eh? I ens ho creiem, vaja.
Clar, parlàvem de lleis, no?, de la situació de les persones amb discapacitat, i a mi m'interessa saber com és a dia d'avui la seva situació laboral.
La seva situació laboral... això passa... quan parlem de dones amb discapacitat, hem de pensar que la situació de desigualtat respecte als homes es dona també en el cas de les dones amb discapacitat. Per tant... La taxa d'atur o de desocupació és molt alta, més alta que els homes amb discapacitat, i evidentment molt més alta respecte a les persones que no tenen discapacitat. Mm. Per tant, podria dir que tenim una doble dificultat, el fet de tenir la discapacitat i, a més, el fet de ser dona.
Clar, ja que parlem de dones, tu ets tècnica de suport del grup Dones Feministes del DINCAT i responsable de l'àrea de drets. Explica'ns una mica què és exactament i a què consisteix aquest grup de dones feministes del DINCAT.
A veure, ja fa uns anys, en el 2013, es va crear a DINCAT un grup de persones amb discapacitat que estava format per homes i dones, que el grup es deia Observatori dels Drets, que... ens dedicàvem a defensar en primera persona els drets. Des d'aquell moment ja es vam veure que havien situacions en el qual un home amb discapacitat i una dona amb discapacitat ja partíem de situacions diferents. Per tant, en aquell moment ja es vam donar compte que hi havia algú que era diferent. Però realment podem dir que des de fa molt poc, fa 4 anys, que vam crear aquest grup de dones feministes, que és un grup que està format per... dones amb discapacitat, preferentment, però també per mares de persones amb discapacitat intel·lectual i per a professionals, dones professionals de suport, que estem, com qui diu, més organitzades i portem a terme projectes concrets, no?, en la defensa d'aquests drets.
Clar, parlem d'aquest grup de dones feministes del DINCAT, i és que nosaltres tenim una d'aquestes dones que formen part d'aquest grup, és la Raquel. Raquel, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Mira, ja que hem parlat del DINCAT, no?, que hem començat pel principi i hem entès el què és, les tasques que feu, els objectius que perseguiu, jo t'he de preguntar quin és el teu primer contacte amb el DINCAT. Com ho recordes?
Jo, el meu primer contacte va ser a través d'una entitat que es diu Sirtaina, perquè jo pertoneixo a Taina, i ells van fer una conferència on buscaven persones amb discapacitat que donessin la seva veu i la seva visibilitat. Llavors, jo vaig parlar del tema del bullying i com enfrontar-ho, i el meu company va parlar de drets. El meu company Xavi, ell estava tincat i sabia com anava el tema dels drets i demés, i va voler parlar d'això. Llavors, li va agradar molt la meva conferència i em va dir, escolta, que el proper dia tenim un manifest, una ponència amb DINCAT, si volia participar i tal. I li vaig dir que sí, perquè jo m'apunto a tot. Llavors, quan vaig arribar allà, a la plaça Catalunya, era el dia 3 de desembre, el Dia Internacional de la Discapacitat, i bueno, el que vaig veure és que era una manifestació pel vot a dret, per poder votar. I clar, jo em vaig adonar compte de dir, ostres, jo sí que puc votar, però no sabia que molta gent, moltes persones amb discapacitat, no podien votar. I em vaig interessar molt per al tema. I llavors em van presentar diferents tècnics i em van explicar el que feien en DINCAT, que era la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Jo tinc que dir que tinc pluridiscapacitat. A mi m'afecta a nivell físic i intel·lectual, i bueno, vaig estar superinteressada. I mica en mica, primer va ser en el Consell, que ells defensaven els drets de les persones amb discapacitat, hi havia tant homes com dones, i després em vaig ficar al tema del feminisme. i em vaig interessar molt més perquè no sabia la quantitat de discriminació i de coses que hi havia encara al segle XXI. I dic, no, això s'ha de lluitar i a dia d'avui estic.
Clar, ens has parlat de moltes coses molt interessants totes, però em vull centrar en una cosa que has dit. Has incorporat la paraula bullying. Tu has patit bullying?
Sí, jo vaig patir bullying en el col·legi i més endavant. Però en el col·legi vaig estar uns anys i fins que no va ser quart d'ESO que no vaig plantar cara als meus agressors, digues. Ho vaig passar molt malament perquè, a més, a mi em costava molt estudiar. Mm-hmm. Jo tenia l'ESO adaptada i, bueno, era doble motiu encara perquè, a més, portava un corset, se'm ficava molt en mi, ja no a nivell d'estudi, sinó a nivell físic, i em va afectar una mica, però va ser a quart d'ESO que vaig dir, ja està aquí, i eren 6 nois contra una noia, però, bueno, era diferent, perquè en aquella època no hi havia xarxes socials, i no hi havia ningú que gravés, i encara que no va ser una pelea, va ser més a paraula, dir, escolta, que això no es fa, i, bueno, vam acabar bé.
Em dóna la sensació que encara t'emociones d'alguna manera al recordar aquella etapa de la teva vida. Ha sigut molt important, no, per tu, poder-ho denunciar i entendre la paraula en veu alta i visibilitzar el que tu vas patir perquè altres noies o nois no ho pateixin?
Sí, va ser important perquè és que, clar, inclús amb els profes no ho donaven la certa importància que tenia que haver-hi. I t'estic parlant que jo sóc del 90, o sigui, sí que hi havia professors que defensaven, però lo típico, cosa de chicos, cosa de niños, no, escolta, afecta igual, i més si tens una doble dificultat añadida, doncs tenia jo la meva sort de tenir la meva mare que va tenir que presentar al col·le i reclamar perquè és que no podia ser.
Em parlaves del col·legi. Creus que, d'alguna manera, falta educació? Amb educació potser això no passaria tant?
Falta educació...
O responsabilitat, potser, perdona?
Sí, falta, més que educació, empatia. Empatia i sensibilització. Ja no tan sols per al tema dels professors, sinó per tema també d'alumnes i tema de pares, perquè hi ha molts pares que també... són una mica despectius, no sé si és la paraula, que, ostres, quan veuen una persona amb discapacitat tenen una mica de recel i llavors això perjudica també la relació del fill, no? El que veu el fill i el pare, això fa que perjudiqui la relació en el col·legi.
Clar, tu ens parlaves del passat, han passat uns quants anys, però jo em vull centrar en el present. A dia d'avui encara pateixes algun tipus de discriminació?
Sí, a dia d'avui sí. Ja no només en tema de relacions personals, sinó també a l'hora de trobar feina.
De trobar feina també?
Sí.
Podem dir que pateixes doble discriminació també pel fet de ser dona?
En el meu cas, inclús triple.
Triple?
Sí, perquè jo tinc física, intel·lectual i sóc una dona. Llavors, el que passa en el meu cas, que m'he trobat en situacions que el meu perfil, per exemple, en el currículum, s'hi encaixava, però, clar, el meu grau, per tenir la discapacitat física, ja em diuen, no, ho sento, no podem escollir. Llavors, és una triple discriminació, perquè el meu currículum s'hi agrada molt, però, clar, tinc una part que no encaixa.
Com actues quan et trobes amb aquestes situacions?
Ostres, ara ho tolero millor, però sí que és cert que al principi ho passava molt malament. Vaig estar deprimida un temps i em costava anar a entrevistes i tot, perquè, clar, dic que sempre em farà el mateix.
Això no es pot denunciar?
M'agradaria, però no ho sé. Suposo que sí, però no ho sé, no t'ho puc dir.
T'ho pregunto d'una altra manera. Tu què creus que ha de canviar com a societat perquè no es donguin situacions com aquestes? Què ha de passar? Quin canvi hi ha d'haver?
Afecta molt també, com el que he dit al principi, que hi hagi més empatia, coneixement sobretot, perquè encara que la societat avança, falta molt coneixement respecte al col·lectiu de la discapacitat. Ells pensen que només hi ha una certa discapacitat, que és la visible, i no, o sigui, hi ha molt més. La discapacitat és molt, molt àmplia, hi ha discapacitats invisibles, hi ha diferents graus, hi ha diferents... està la discapacitat visual, la sensorial, l'auditiva, i tindria que canviar també una mica l'estratègia del màrqueting, donar més visibilització a aquestes diferents discapacitats.
Mònica, agafant el testimoni de la Raquel, tu què creus que ha de passar? Què falta perquè no hi hagi aquest espai per la discriminació? Perquè, sincerament, m'ho esperava, però també escoltar-ho és dur, que en ple segle XXI encara doncs, hi hagi espai per aquestes actituds. I tu, Raquel, per exemple, ens explicaves que en el terme de les relacions personals també hi ha molta discriminació. No sé què en penses, Mònica.
Bueno, de fet, ho ha dit la Raquel, eh? El primer que ens cal és un canvi de mirada, no? És veure, no, les persones amb discapacitat com persones, com tu i jo, no? Com un ciutadana de ple dret. I això és bàsic, no? Perquè ja podem tenir bones lleis, no? Que d'alguna manera estableixin, no, les regles del joc, però si la mirada, no, que tenim respecte a la persona, ja sigui a nivell personal, en relacions de parella, ja sigui en l'àmbit familiar, ja sigui en l'àmbit laboral, els empresaris, no donant aquesta oportunitat, no, a la qual les persones, no, tenen dret, no, per poder exercir els seus drets en l'àmbit que sigui. Per tant, això és una cosa important. I respecte al que comentaves del bullying, clar, aquí tenim un problema també important, que és que tenim un decret en el qual es parla d'inclusió, no? Però no hi ha els mitjans ni les dotacions econòmiques perquè aquesta inclusió sigui real. Per tant, aquest canvi de mirada que hauria de venir des de la base, no? Des dels infants, no està sent possible, no? Perquè les persones, els alumnes que tenen necessitats educatives especials que estan a l'escola ordinària, arriba a una edat, a una certa edat, que se demostra que la inclusió està fracassant, llavors aquestes persones tenen que entrar, no, a l'escola d'educació especial, no, el que seria la xarxa especialitzada. I això, evidentment, no dona, no, aquesta no ajuda, no, a canviar aquestes creences, no, i aquestes mirades respecte a les persones amb discapacitat.
Per tot això que m'expliqueu, i aquesta pregunta és per les dues, us heu sentit mai apartades o que en aquest cas no importa, en aquest cas, tu, Raquel, el que estàs vivint, tu, Mònica, com a persona que treballa al DINCAT, que no importa les persones amb discapacitat? Us heu sentit mai així?
A veure, a vegades sí, m'he sentit així, però no sempre.
Clar, jo no diria tant que no importen, però no importen des de la perspectiva que nosaltres defensem. És a dir, ara, per exemple, hem tingut un canvi de lleis molt important respecte a l'exercici de la capacitat jurídica. És a dir, fins ara les persones amb discapacitat, quan tenien 18 anys, hi havia la possibilitat, entenent que se'ls havia de sobreprotegir, no? I que no podien prendre decisions per si mateixes, per les seves dificultats, doncs hi havia un sistema que s'anomenava d'incapacitació, per als quals s'anomenaven els pares, si hi havia pares, o una altra persona perquè decidissin per aquestes parelles. Per elles. Ara hi ha un canvi de llei que t'està dient no. No? És la persona amb discapacitat que ha de decidir, tenint en compte el que vol. Amb els suports, sí, per intentar suports, però ha de decidir. Però què està passant? Tot i tenir aquesta llei, i evidentment es celebra, no?, com un avenç, no?, en la conquista, no?, dels drets, no es permet que les persones acabin prenent realment les seves decisions. Per tant, no importa, sinó encara estem molt anclats en aquest paternalisme de dir, bueno, no, ja ho faig jo per tu.
Hi ha molt estigma, no, encara?
Sí.
Ho sentiu així?
Jo, almenys, sí.
Tot i això, podem ser optimistes de cares al futur? És a dir, ens explicàveu que sí, que s'ha avançat, que s'han aconseguit moltes coses, però, clar, repeteixo, en ple segle XXI, 2024, la Raquel ens explica que encara pateix situacions de discriminació. Llavors, entenc, es pot ser optimista de cara a un futur immediat?
Bé, jo crec que sí, respecte a demà, fins i tot. I de fet és que això és el nostre motor, no? El creure, no?, que realment això és una possibilitat, no? I per això treballem, de fet, no?
Sí, jo penso que també, inclús jo ara veig moltes sèries on hi ha, per exemple, actrius amb discapacitat, o al cine també, Marvel, per exemple, té algunes actrius amb discapacitat, i això és un avanç molt important també, o sigui, encara que són poques, mica en mica donen moltes oportunitats en diferents àrees que això abans no hagués sigut possible.
Que es normalitzi, no?, d'alguna manera, el poder anar a veure una pel·lícula al cinema i veure persones amb discapacitat. Mònica, si no tinc entès malament, l'any passat des del DINCAT vau celebrar 50 anys.
Sí.
Com ho vau viure?
Bueno, jo he de dir que personalment no vaig poder viure perquè tenia Covid i no vaig poder anar-hi. Sí, per tant, no et puc explicar en primera mà, no?, què és el que... com va anar la Raquel, sí que va estar, per tant, no t'ho puc explicar molt millor.
Doncs va ser un event molt guai, perquè a més era la meva primera vegada i vaig tenir que donar també un discurs i tal, i em va agradar moltíssim perquè vaig veure moltíssima gent, ja només polítics, sinó que persones amb discapacitat, famílies, entitats, i em vaig sorprendre la quantitat de gent. Vam omplir tot l'escenari pràcticament, i em va emocionar molt perquè, ostres, ja no és un reconeixement només de la lluita que s'ha fet, sinó de la unió que hi ha en el sector nostre de defensa de drets, i em va agradar moltíssim.
I ja que parles de defensa de drets i avui estem parlant de dones i discapacitat, clar, les dues, ho dèiem a l'inici, d'alguna manera formeu part del grup de dones feministes del DINCAT, i si els meus càlculs no fallen, la setmana vinent és 8 de març, el Dia de la Dona. Teniu pensat fer alguna cosa especial?
Sí, de fet, farem... hem creat un hashtag que diu diverses però igualment dones, i la idea és que cada dona, bueno, es faci una foto amb alguna frase i la pengi a l'Instagram o a qualsevol xarxa social i fiqui aquest hashtag, diverses però igualment dones. I també estem creant unes guies per parlar dels drets sexuals i de més, per donar a conèixer els drets que tenim a nivell sexual, per anar al ginecòleg i de més. I hi ha més coses que això, Mònica.
Sí, tenim molta feina. Tenim una agenda bastant apretada aquest any d'activitats.
Ara, per anar acabant, que ens queden pocs minuts, Raquel, això t'ho pregunto tu i t'ho demano tu. Sí que m'agradaria que enviessis, ara que tens un altaveu al davant, un missatge a totes aquelles persones, tant siguin homes o dones, això és igual, amb discapacitat intel·lectual, i que algun dia s'han sentit discriminats o discriminades per ser com són. Quin missatge els hi donaries?
Doncs que no deixin de ser ells mateixos o elles mateixes. Si necessiten parlar amb algú d'algun problema, que acudin a algun professional o inclús la família o algun amic que segurament els donarà suport. Que no estan sols i, bueno, que lluitin pels seus somnis, que algun dia finalment s'acabarà aconseguint.
T'has plantejat mai treballar a la ràdio?
M'agradaria, però és que em fa molta vergonya, també.
Vergonya?
Sí, una mica.
Escolteu, m'ha estat un plaer tenir-vos amb nosaltres, explicar-nos i visibilitzar la situació de les persones amb discapacitat, la situació de les dones. Enhorabona per la feinada que feu des del DINCAT. Us seguirem per totes aquestes propostes que feu el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Raquel Arriaza, d'una activista amb discapacitat intel·lectual, que també forma part del grup de dones feministes del DINCAT i també representant del Consell de Persones del DINCAT. Mònica Plates, tècnica de suport del grup de dones feministes del DINCAT i responsable de l'àrea de drets. Moltíssimes gràcies de nou. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família.
L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
I jo dic que... Ai, 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 no ens dona la vida i estem volant. Ai, 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 i no tenim ja que l'agenda. Ai, 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 està ok, tot en xil, està guai, ser un cookie desastre.
Vinga, va, que això que estem escoltant és Cookie Desastre, un dels nous temes del disc de Roba Estesa que ha sortit avui. La formació tarragonina presenta el seu quart treball, un àlbum que es diu De lo bo, lo millor, i que està format per 11 cançons. De lo bo, lo millor és la celebració dels 10 anys del grup sobre els escenaris. Les cançons ens conviden a trobar la bellesa en els petits detalls i també en ser autocrítics amb el moment que estem vivint. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe a la cantant de Roba Estesa, Gemma Polo, i a l'Anna Sardà, encarregada del baix, el violoncel i de les veus. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia.
Estava pensant, com ho començo, això? Però és que som la festa.
Que bé, sí, quina alegria. No? Som. Ho intentem, com a mínim. Ho intentem.
Escolta, nou disc. Com esteu? Ahir em sembla que vau fer un acte de prepresentació. Com ho diem, això?
Sí,
ara se li diu listening party.
Uau! No estic
festa, festa de l'escolta. És que sí, realment sona una mica...
Queda una mica rara, llavors. Ens quedem amb el moderneig de la I listening party.
I ho vam fer a All Skins, que és una botiga de roba a gènere, per tots els gèneres, que és casa nostra, i va ser superxulo, superproper, familiar, molt divertit. Vam fer un bingo.
Oh, que xulo.
Sí. I us convidarem a la propera, perquè, clar,
si us
ara...
Sisplau.
Ara ja.
Si us plau. Escolta'm, el disc ha sortit avui, però ja havíeu avançat algunes cançons. Quina Correcte. Rebuda estan tenint aquestes, aquests nous temes? Com ho esteu vivint tot plegat?
Home, jo crec que bona. Vull dir, ja el primer single ja fa uns quants mesos que va sortir. Hem anat traient cosetes i això, teníem moltes ganes d'ensenyar el que hem estat preparant. Vull dir, ha sigut un disc cuinat així com a foc molt lent, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta cosa dels singles. I no sé, com hem anat traient també singles molt diferents entre ells... Penso que bueno, n'hi ha una mica per tothom, no? Per tots els gustos, i això, mira, està bé. Mm.
De seguida us pregunto per aquests 10 anys, però abans, què suposa per vosaltres, per la banda, aquest nou disc?
Una alegria increïble, perquè portar 10 anys i poder fer un disc és, no diré un privilegi, però sí un motiu de celebració, i encara més una banda de les nostres condicions, no? I quan a nivell intern han passat moltíssimes coses. Hi ha un subtítol preciós en aquest disc que és De la teva banda de nòvies, amigues i ex. Tindre una banda de música o un projecte en grup, sigui el que sigui, qualsevol estructura social, doncs té les seves complexitats, no? Aleshores, és celebració per nosaltres poder treure 11 cançons precioses, que són de l'1 a l'1 millor. Tenim un rebost ple de totes les cançons que han quedat a l'aigüera, que ojalà puguin veure la llum, perquè és que abans ho comentàvem, no? Podríeu
fer... quedat moltes?
Sí, i moltes, i molt xules, no? Que dius, ostres, però bueno, ara estem com dient, ai, mira, l'altre dia, no? Ai, aquella, podríem fer una col·labo amb aquesta gent i treure-la d'aquí, no sé, uns mesos.
Està molt bé que expliquis tot això, perquè, clar, jo quan veia el nom del títol del disc, de Lo bo, lo millor, pensava un recopilatori, i no.
No? No, però també,
hi ha temes, també, però també hi ha temes nous.
Sí, sí, total. Sí.
Per tant, no es tracta d'un recopilatori a l'uso. No es tracta d'una celebració de 10 anys, allò recopilant el que hem fet fins ara, eh?
No, és la recopilació del que hem fet els últims mesos i de tot el que hem fet, doncs, el millor que tenim.
Ara sí que entreu en aquests 10 anys. Va, 10 anys dels escenaris, que es diuen aviat. Si els haguéssiu de descriure, com seria? Anava a dir amb una paraula, però no, que és molt difícil.
Jo crec que màgics, o sigui, màgics, per favor, ella. Estava parlant, ara m'has fet pensar en la relació que tenim amb el nostre públic i de com nosaltres som extremadament conscients de que aquest projecte, sense aquest 50% o més, que és pujar damunt de l'escenari, a mirar-nos als ulls amb la gent, que en aquest cas està a baix o davant, i cantar-nos en mútua, i amb aquesta mena de catarsis o d'energia o de sensació de formar part d'alguna cosa que no són casos aïllats, no? I jo crec que ho descriuria així. Tinc moltes ganes de que arribi el 21 de març, que toquem a la Sala Apolo per fer el concert de presentació del disc, de fer tota la gira d'aquest estiu i tornar a recuperar aquesta part de la roba estesa, que més enllà dels discos és fer concerts i trobar-nos amb la gent.
Home, després d'això ja, què més podem dir?
Ho ha dit tot, eh? Escolta'm, deia 10 anys. Si ara fa 10 anys us diuen que viuríeu tot el que heu viscut aquests 10 anys, us ho creieu o no?
Home, incrèdules no som, però...
No, jo sí que m'ho crec, el que no em crec és la manera.
Sí.
Per dir, jo no era capaç d'imaginar-me la manera, però sí que em podia imaginar. Però perquè també nosaltres hem begut d'uns referents de bandes que duraven molt de temps. En plan, nosaltres... Hem sigut seguidores de grups com, jo què sé, Obrim Pas, Charangos, Pegatines... Jo què sé, aquesta gent ha durat molts anys i continuen alguns fins i tot encara fent concerts, tenint vida i amb un projecte no sé com, sostenible i solvent. Aleshores, no era inimaginable. El que passa que sí, el com és el secret.
En deies alguna cosa que em feia pensar molt, quan deies m'has fet pensar en la connexió amb el públic. Mm-hmm. Segurament ja us ho vaig preguntar pels que no us en recordeu. Roba Estesa van venir el passat Sant Jordi, quan fèiem a Rambla Catalunya aquell especial des de Radio Estel, i ens van tocar en directe, i ens ho van passar superbé tots. I segurament us ho vaig preguntar aleshores, perquè és algú que pregunto comú als artistes. Jo crec que la indústria musical sí o sí s'ha vist afectada, i no sé si dir afectada, per les noves plataformes musicals. La gent ja no consumeix discos, la gent consumeix plataformes. Per tant, ara el músic viu sí o sí del directe?
A veure, jo crec que hi ha un tema de que s'han com diversificat les feines, no? que et toca fer com a artista, vull dir... Com cada cop ja no és només treure un disc, que és pensar en com el treus, no? Tot aquest tema dels singles, que això és una cosa que nosaltres, per exemple, no havíem fet mai, i de cop va ser com, bueno, canviem una mica la manera de fer i de cop pues, anem avançant coses, i així vas, no? Vas fent una mica de caliu previ, i això, a més, de cop, per què no t'inventes fer una festa de presentació abans, perquè així convides a no sé qui, per què no t'inventes que has de fer uns vídeos i els has de penjar cada dia abans de que surti el disc, no? Com que es van acumulant les coses que has de fer i bueno, s'ha acumulat una mica la feina, no? Que abans jo crec que... Jo penso que amb aquests 10 anys ho hem viscut com molt la primera mà, no? Que fa 10 anys, no? Vull dir que la feina que implicava fer un disc era una i de cop ara estem com fent mogollon de coses més que és com, bueno, però si ja portem 4 discos no entenc perquè hi ha coses que ens segueixen sorprenent i hi ha coses que és com, ai, però com ho hem de fer això, no? Vull dir que, no sé, que jo penso que hi ha hagut molt canvi en aquest sentit i... Se'ns acumula la feina.
M'enorgulleix molt, i us ho he dit molt de veritat, que en aquest país hi hagi una banda de música com Roba Estesa, no només per la qualitat musical, que també, sinó també per ser una formació de dones. Ho dic perquè, clar, fa 10 anys, no sé si era tan comú trobar-ho. Poder ara ho és més, però...
Menciona 5 bandes que no siguin de senyors. 10.
No,
tampoc estem aquí.
No te les diria.
No, jo crec
no
que...
No dic que estiguem bé, eh?
No, ara...
Segurament n'hi ha més que fa 10 anys. No, no sé si us considereu una mica precursors de tot plegat.
No sé si diria precursores, però...
Bueno, sí que en aquell moment, a la indústria, sí. Jo penso que sí que en el moment en què va, no, com que va fer una mica el salt al projecte de roba estesa, sí que vam omplir com alguna mena de buit que era molt evident a la indústria musical, i amb això no vol dir que no hi hagués allà en aquell moment altres bandes formades que no fossin senyors o que fossin mixtes o que, jo què sé, no, amb identitats dissidents. El que passa que en aquell moment jo crec que roba estesa sí que va omplir com un buit molt evident dins la indústria i que segueix existint aquest buit, vull dir, per molt que s'hagin afegit formacions, hi ha hagut molt de relleu també, hi ha més artistes, dones que estan tenint més projecció, evidentment, però bueno, que hi ha hagut canvi, però tampoc no tant, jo penso.
Correcte.
Què cal perquè acabi de canviar tot?
Que les programacions s'impliquin i que posin abans criteris socials o culturals als econòmics, o que hi hagi un marc legal que faciliti que la gent pugui tindre projectes culturals, com ja siguin festivals, cicles, etcètera, etcètera, rentables. Aquí jo tampoc estic fent apologia de tal, però que aleshores hi hagin unes ajudes i unes lleis que facin que hi hagi un compromís per part de tots els agents culturals, i no només amb el tema de gènere, sinó també amb el tema racial, amb el tema de la representació dels gèneres, de la cultura... O sigui, la cultura en el sentit de la gent que forma part d'aquesta identitat, que és, en aquest cas, ser catalans, no?, per dir-ho d'alguna manera. Jo tinc una enamorada a sa banda de migjorn i en sé que la vaig a veure. Sempre em diu que quan hi torn balles a prop m'apartes.
Parlem de roba estesa, parlem de lo bo, lo millor, i parlem de cançons com aquesta, L'ànima no menteix, que és una preciositat. Què té a veure aquesta cançó amb Eivissa?
Que el text és d'una cançó popular eivissenca. El text de l'inici de les dues estrofes l'hem agafat, ens l'hem fet una mica nostra.
De cançó tradicional, eh? Sí. Les hem de recuperar? S'estaven perdent?
No ho sé, la veritat. Sí, evidentment, hi ha molta... A veure...
Canvien els usos,
sí, canvien els usos.
I tenim la sort de que s'ha fet molta feina de recollir, recopilar i de tenir-ho a l'abast, no? Perquè nosaltres hem arribat en això perquè algú ha fet la feina prèvia de recollir-ho i posar-ho a l'abast de tothom. Mm-hmm. Llavors, bueno, això és algo que també ha format molt part de la història de roba estesa, no? Com acudir a l'arxiu de la tradició i dir... Què ens quedem d'aquí i què en fem d'això?
Precisament, us deia, les hem de recuperar i no sé si havia de dir si les havíem de recuperar o les hem de reconvertir una mica, perquè en aquesta cançó que heu barrejat la lletra tradicional eivissenca amb noves associacions per poder parlar de conceptes que fa anys ni coneixíem, com el ghosting, per exemple.
Sí, però jo crec que sí que el coneixíem, eh?
Passa que li hem posat un nom
el
així
que
com...
El que es feia, sí, el nom no.
Ara li hem posat un nom, que és algo que està molt bé, ficar-li noms a les coses, anunciar-les, fer-les visibles. Bueno, parlem de les relacions interpersonals, no? I de... És que és molt evident, eròtica i simple. És en plan, m'agrada aquesta tia i està jugant amb mi. Punto. No hay más. La cançó va d'això. I jo li veig darrere i se'm cau la baba i ella juga i després, adiós, muy buenas. I això ha passat tota la vida.
I això et passa al 1820 i ens passa ara, el 2024.
Passa el Candy Darling cada dilluns a la tarda.
I potser no passa tant si anem amb calma.
Us deia abans, és que són la festa. Estic seguríssim que a casa els està passant el mateix que jo, que anem escoltant temes i anem tots movent com el cap, semblem una figureta del cotxe. Escolta'm, et doni a Font.
Que heavy. Guapíssim, això.
Això dic jo, que heavy. Com neix això?
És molt fort. Dinaltros, quan ens van dir que sí. No, això neix d'una relació molt bonica amb en Joan Miquel Oliver. D'anar parlant, de... Ei, toquem aquí, si voleu vindre, dieu-me alguna cosa, i d'anar a trossar, doncs pues mira, avui toquem aquí,
de trobar-nos, també.
Sí, de trobar-nos. Sí, i de poc a poc, doncs, anar xerrant i de dir, bueno, pues, estàvem un dia dinant i va ser com... Li escric un WhatsApp, jo què sé, ho provo, em dirà que no, evidentment.
Evidentment, va dir que sí.
Però anem a provar-ho. I em va dir, avui tenim concert, no sé què, els hi pregunto. I jo, perfecte, pregunta'ls, i home, i tant, només faltaria. I després va ser un sí, i nosaltres anàvem en plan, què?
Hi haurà algun directe amb ells o no?
Mira, tant de bo. El que passa és que això és una cosa que hem de fer de per ser sinceres i honestes. Que en senyor Pau de Bon agafi un avió des de Mallorca fins a Barcelona per cantar 30 segons d'una cançó, és, a part d'insostenible, irresponsable. Aleshores, intentarem aprofitar a veure si tornen a vindre per aquestes cases nostres per poder fer alguna cosa juntets i així ser una mica més... no coherents, però sí... sí, no sé, responsables, no sé com dir-ho.
En aquest Amb Calma, poseu sobre la taula el tema de la crisi dels 30. Ara aniré al psicòleg, jo. No, a la psicòloga. De fet, ja hi vaig. Ho dic perquè jo conec molt el que és la crisi dels 40, no perquè l'hagi viscut, no hi he arribat encara, però no la dels 30. Però sí que he entrat en crisi dels 30 sense saber ben bé què era. Què és això, la crisi dels 30?
El moment que estem atravessant tota la banda.
Ara mateix. M'encanta perquè el tècnic està rient.
No, perquè va mirar... Quan he dit la crisi dels 40, m'ha mirat perquè em tracten de boomer, ja.
Ai... O sigui, jo crec que la crisi dels 30 té molt a veure amb una expectativa social, no? En els 30 hi ha tot un seguit de coses que has de tenir com cobertes i totes estem arribant als 30 o els hem passat i doncs seguim igual de precàries, de pringades i de...
Panolis.
Sí.
El que passa que jo crec que un punt d'inflexió amb la crisi dels 30 que nosaltres sempre ens imaginàvem és que... No sé, això que deia l'Anna ara, no? Les coses cobertes, doncs la casa, la hipoteca, el gos i el bombo. Hi ha alguna cosa d'arribar en aquesta trentena i no tindre això, que abans la crisi potser era... Ai, no tinc això! I la nostra crisi és... No, jo no vull això. No ho vull, ni ho desitjo, i si a algú li serveix per la vida endavant... Però la nostra crisi jo crec que està com ressignificant moltes coses. La nostra, vull dir, la de la gent dels 90, del 90-95, no? Que estem així, arribant en aquesta edat de dir...
També.
De dir, no... No, no, bueno, no volem aquest model això, de vida.
No? Està molt bé que ho plantegis així, perquè jo acostumava a plantejar-ho a la inversa, no? Allò de ens venen, estudia i tindràs una bona feina, tingues una bona feina, tindràs una hipoteca, casa, tingues fills, bla, 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 i quan això no es dona, és el que deies, no? Ui.
Fracàs.
Però el fracàs si no... de que això no està passant.
Exacte.
Totalment. Pues
igual
nosaltres...
ho hem de reconvertir, no?
Totalment. Hi ha una cosa molt bonica de poder evitar el fracàs, no? De dir, aquest
no
fracàs és meu i resulta que de la meva col·lega també i de tota la gent que tinc al voltant, doncs apropiem-nos d'aquest fracàs i endavant.
Té més a veure amb conseqüència social que no amb fracàs personal, no, en aquest cas. Així que som-hi.
Deia que aquest nou disc de Roba Estesa, de Lo Valo Millor, hi havia temes que ja ens havien avançat, temes que ens van tocar al Sant Jordi, com aquest. Una nova col·labo, en aquest cas, amb Tremenda Jauria.
Sí.
Us pregunto el mateix, com neix això?
Doncs d'una mesta molt, molt bonica, molt esporàdica, havíem cantat en alguna cançó juntes. Cada 8 de març es fan cançons col·laboratives amb artistes d'arreu de l'estat espanyol i Llatinoamèrica. I amb una cantem juntis... hem coincidit a concerts i sempre ha sigut com en plan, ostres, quin grup, que en aquest cas estan a Madrid, no? I que fem tanta sinergia i que d'energia quadrem també. Aleshores, clar, quan tractes amb gent majíssima, doncs l'únic que poden passar són coses bones. Així que des d'aquí els enviem un beso molt fort i una abraçada molt forta. A veure si anem a Madrid i podem cantar aquesta cançó a casa seva.
Mira, no estaria gens malament. Ja heu estat a Madrid tocant?
Sí.
Sí, eh? Què tal allà?
Molt bé, perquè s'ajunten tots els catalans de Madrid i totes les lesbianes i les bisexuals. Aleshores, tens una festa increïble.
21 de març, si els voleu sentir en directe a la Sala Apolo de Barcelona, 12 d'abril a Girona, a la Sala La Mirona. Teniu més dates?
Correcte, hi ha el Festival de Camprodon, que és a finals de... ara mateix l'Anna m'ho està consultant.
Ho tenim, ho anem tenint el 26 d'abril.
26 d'abril, moltes gràcies, Anna. Després tenim alguns concerts al País Basc. I podem informar que hi haurà concerts pel País Valencià, que fa temps que no baixem així com d'una manera clara i serena. I ens fa molta il·lusió tornar per terres valencianes. I per Catalunya, evidentment. El que passa que hi ha aquesta cosa de que encara es poden anunciar. Doncs, així que compreu entrades per l'Apolo i després tindreu ganes després de repetir i podreu vindre a la festa major de... No ho sé, Viladecans, no ho sé, per dir alguna cosa.
Per dir alguna cosa.
Espero que Viladecans ara ens contracti perquè l'he ficat en un compromís.
Gent de Viladecans, roba estesa, que valen molt la pena. 21 de març a la Sala Apolo, 12 d'abril a Girona, després al Festival Camprodon el 26 d'abril, País Basc, País Valencià, i per les terres catalanes que segur que hi són, amb aquest nou disc de l'Ubó, l'ho millor. Gemma Apolo, Anna Sardà, moltíssimes gràcies per venir a presentar aquest disc a la caravana. Que vagi molt bé.
A valtros, merci.
Les tristeses formen un conglomerat. Ploro i em fa mal el cap. L'enyorança d'aquells dies. Miro fotos i el record posa el cor a decotó. Descobrir-se en veritat. Obrir-se el que ens fa mal, mal. Papallona de cristall. Fas el buit amb tot el cos. Insults que trenquen mons. Entre fora llums i trons.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
...53 minuts que passen de les 11 del matí... ...aviam, aquest matí passen coses... ...i si passen coses, la caravana hi és... ...i Ràdio Estel hi és... ...us ho explicàvem aquest matí... ...a Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat... ...la Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern... ...Sant Vicenç dels Horts o Tiana... ...aquests són els 7 municipis... ...que a partir de l'11 de març tindran una reducció... ...de la pressió de l'aigua, tot plegat... ...davant de la sequera i tenint en compte... ...que les previsions de pluja són escasses... ...per què aquests municipis? Doncs bé, aquests municipis... ...perquè precisament són els municipis... ...que superen els 200 litres per habitant i dia estipulats... ...i per demanar-los a més un consum responsable... ...a aquesta hora podem saludar l'alcalde de Tiana... ...Isaac Salvatierra... ...senyor alcalde... Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, què tal?
Senyor alcalde, com encaren una decisió com aquesta?
Doncs bé, forma part de tot el seguit de mesures que estem aplicant des de l'Ajuntament de Tiana i en general des de l'àrea metropolitana i entenc que des de tots els municipis de Catalunya per adaptar-nos a aquesta situació greu de sequera que estem patint i ara concretament ja en aquesta fase d'emergència 1 en el qual ens hem de remengar tots les mànigues per reduir al màxim aquell consum que no és imprescindible.
L'AMB assegurava, l'àrea metropolitana de Barcelona assegurava que enviarà cartes als 24.000 abonats domèstics que superen aquests 200 litres per habitant i dia estipulats. Han arribat aquestes cartes? En té constància?
S'estan enviant. Jo crec que s'ha d'explicar bé. Ara estem en una situació d'emergència 1 en el qual la dotació màxima per municipi és de 200 litres per habitant i dia. Però això no és el consum que ha de fer cada família, cada ciutadà, perquè aquest consum s'entén com el consum municipal, en el qual hi ha el consum domèstic, però també hi ha el consum agrari, també hi ha el consum industrial, el comercial, el consum que fa cada ajuntament doncs, per netejar la via pública, per bé que ara s'utilitza el mínim d'aigua possible i per regar aquelles espècies imprescindibles. Per tant, aquests 200 ho engloben tot. A nivell individual de cada persona, el consum que haurien de fer està entorn als 80-90 litres per habitant i dia. Uh-huh. La carta que envia l'àrea metropolitana és aquelles famílies on aquest consum es duplica, on supera els 100, doncs els 200, no? I, per tant, s'estan fent consums excessius. Però el llindar que ha posat l'ACA del límit màxim, que cada vegada pot arribar a confondre la ciutadania perquè es miren la factura i diuen, no, nosaltres estem fent menys de 200, no? No, cada ciutadà ha de consumir 90. Mm-hmm. Si tu dupliques aquesta quantitat, doncs ara rebràs una carta conjuntament amb la factura en el qual se't diu doncs, que estàs fent un consum excessiu.
Sigui com sigui, alcalde, sí que és veritat que, si ho estic entenent bé, i si no, rectifiquim, però si ho estic entenent bé, aquests 200 litres per habitant i dia estipulats els hem de sumar al consum públic d'aigua, per entendre'ns, el consum que en fa l'Ajuntament també, de l'aigua. Per tant, sí que li vull preguntar per què Tiana rebassa aquests litres.
Clar, Tiana està ara 201 o 202, per tant, estem just al llindar. Nosaltres no ens hem oposat a la reducció de la pressió perquè al final totes les mesures són bones en aquesta situació d'emergència en la qual estem. Hem de pensar que tot allò que puguem reduir a nivell individual, a nivell domèstic, afavorirà l'economia també, perquè aquest consum que reduïm domèstic no està afectant l'economia. Altres reduccions que obliga el decret de sequera de l'ACA o si s'ha d'anar més enllà, doncs sí que tenen un impacte. No? Per tant, més enllà d'aquell consum necessari i estricte que hem de fer cada un de nosaltres, sí que hi ha marge d'actuació. I, de fet, el decret de sequera ja prohibeix de manera explícita doncs, que no es pot regar els jardins qui tingui un jardí, no pot omplir la piscina qui tingui una piscina, no pot netejar el cotxe en l'àmbit privat. Per tant, aquí és on tenim marge de recorregut i Tiana, que té una composició doncs, de cases unifamiliars, moltes amb jardí, és on hem de treballar. No? I ens serveix aquestes mesures, aquestes cartes, tota una campanya de sensibilització que hem fet, des del punt de vista de recomanacions de fer un ús responsable i de no vulnerar doncs, el que diu ara mateix el decret de sequera, ens serveix per anar rebaixant aquests consums. Estem nosaltres al límit, portem, des que vam entrar amb alerta, doncs ha anat baixant el consum. Sí que és veritat que va haver un parell de mesos per una fuita que es va detectar que vam arribar als 220. Sí. Per tant, estem allà al llindar. Hi ha municipis amb que tenen una composició bastant similar a Tiana, amb urbanitzacions i cases unifamiliars, que estan molt per damunt. Per tant, considerem, com a Ajuntament hem fet la feina, no tenim ja més marge de recorregut, perquè estem complint estrictament el que diu el decret de sequera, i qualsevol mesura que serveixi per reduir també el consum domèstic considerem que és bona.
Sí, com sigui, a part d'aquestes mesures de difusió cap als habitants de Tiana, criant a la responsabilitat pel que fa a l'aigua, s'estan estudiant des de l'Ajuntament algunes mesures per pal·liar-ho i baixar d'aquests 201 litres?
Bé, ara hi ha la reducció de la pressió, que començarà a fer a partir de l'11 de març. En el cas de Tiana es farà de nit, per tant, de 12 de la nit a 6 del matí, que, per tant, això no implicarà el consum familiar, perquè estem dormint i no consumim aigua, però sí que atacarà les pèrdues. tenim un 15% d'ineficiència de la xarxa i, per tant, reduint aquesta pressió ens permetrà doncs això, poder reduir aquestes xifres. Si la situació segueix empitjorant i no plou, doncs sí que podríem arribar a baixar la pressió de dia. En tot cas, pels municipis on sí que es baixarà la pressió de dia també, el missatge que està traslladant l'àrea metropolitana és que si tu fas el teu consum habitual i no l'augmentes, no tens per què notar res amb aquesta reducció de la pressió.
Isaac Salvatierra, alcalde de Tiana, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.